La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.
Molt bé, benvinguts a la tertúlia de les pilotes. Avui dilluns 7 d'octubre, tertúlia 46 d'aquesta segona temporada. Avui ens acompanyen doncs ja els habituals, com és preceptiu. Començarem pel telèfon, començarem pel Joan Marc Miralles. Joan Marc, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Com et vas fotre ahir, lladre?
Bueno, de tant en quant s'ha d'aprofitar.
Entre el Barça i el que et vas menjar, noi, deuries passar un dia fantàstic, eh?
Sí, un gran dia.
Ja. Vale, vale. Bueno, gràcies per ser aquí amb nosaltres. Enric Sorribes, què tal? Bon dia i benvingut.
Bon dia, feliç. Un dia feliç. Que guanyem, feliç.
Sí. Senyor Porta, bon dia.
Bon dia. Tenint en compte que en som 5 i amb en Joan Marc 6, jo diria que les tantes de penaltis de l'Atlètic de Bilbao les podien tirar nosaltres.
Pues mira...
Verge Santa.
Verge Santa, com Verge els tiren, Santa. Com els tiren. De veritat que sí. Senyor Cucalón, bon dia.
Hola, bon dia.
També content, eh?
Molt. Però no molt només pel futbol, eh?
No.
Que van guanyar l'Andorra i el Barça.
Sí, també és
veritat.
Van
guanyar pel Morabanc de bàsquet, que va guanyar...
També.
Que va guanyar a un de les pistes importants de la Lliga.
El Baskonia.
Sí, senyor.
El Baskonia. Sí, senyor. Gran.
I va guanyar bé, eh? Guanyar, no és allò que a l'última hora... Van guanyar tots els quarts. Tots.
Sí.
Ho mira el que porto.
La bufanda.
La bufanda del Morabanc.
Bueno, també saludem el Fèlix Carrillo. Fèlix, què tal? També content, no?
No. El Madrid no està per tirar flors.
Ara en parlem d'això. Bueno, però sí que hi ha una qüestió que és per estar content, i és que tots els equips catalans i andorrans van guanyar.
Sí.
Tots.
Sí.
Carai, hasta les nenes de l'Espanyol van
guanyar.
Imagina't, és la primera
victòria.
Per això.
I les del Barça.
La del Barça guanyen sempre, no té gràcia.
Remuntant-ho a 0, eh?
Sí, ja ho avui.
Veritat, lo del Barça és que ja és...
Aquí el mèrit és el de l'Espanyol i el del Badalona.
A veure si només serà que valen les 14 Copes d'Europa del Madrid, que...
Ja en són 15.
Ja en teniu 15?
Sí. 15?
No portes ni el compte.
No, és que ja
l'ha perdut, s'ha descomptat.
Però aquestes són les primeres que et trobes a totes les tertúlies.
Bueno, escolteu, fem una cosa, perquè si no és que ens passarem tota la tertúlia amb el Cuca dient-me... I a l'Andorra...
Ja, bé, clar.
Bueno, doncs vinga, comencem amb el Futbol Club Andorra.
Ole!
Vale?
Ole.
Que va guanyar...
Espera.
I, a més, si no m'equivoco, crec que ja va tercer a la taula classificatòria.
Sí, senyor.
I va guanyar a l'Irún.
Sí.
Real Unión de Irún,
que aquest em sembla que havia estat a primera divisió.
Home, va ser un dels clubs fundadors.
Fundador.
Amb l'Europa, l'Arena Sigecho, el Barça, l'Espanyol, el Madrid...
Però això no havies nascut tu.
No.
I jo tampoc.
Si no m'equivoco, igual estic equivocat, però diria que el primer gol de la Lliga el va marcar Pitus Prat. I va ser contra Real Unión de Irún.
El primer gol de la Lliga el va fer l'espanyolista Pitus Prat. Bueno, senyor Cuca, vinga, va.
Molt content d'haver guanyat. No tan content de com es va jugar, perquè vam jugar el toca-toca, que toquen sempre, i a última hora...
El tiqui-taca.
Salines, tiqui-taca, Salines.
I a última hora, doncs, bueno, vam marcar el gol de la victòria, i, bueno, el de la victòria es va guanyar 2-2, eh? Però...
2-0.
Sí, però... El que vull dir, que no va ser un passeig triomfal, saps?
Ja.
Però, bueno, molt content, i aquesta és la línia, per mi, que ha de seguir l'Andorra. Guanyar l'Irún és un dels equips que a final de temporada poden estar allà per a veure si pugen a segona divisió, no? Per tant, molt content i endavant les atxes.
Molt bé.
No tinc de dir una altra cosa.
Aviam, Jaume. A mi,
és que no vull que s'ho prengui malament, però em sembla que el partit l'han explicat malament, perquè els gols van ser al minut 36 i al minut 49.
Sí.
I de tiqui-taca ben poc. Vull dir, va ser una cosa de joc directe, allò que va ser de por. Vull dir, perquè jo estava al gol nord. Real Unión de Irún va començar que la línia defensiva la tenia al centre del camp. hi havia moments en què els 10 jugadors de camp estaven al territori de l'Andorra. Val? I per variar la costum, filles meus, els primers 45 minuts van ser soporífers. Però una cosa avorridíssima. Ara, clar, marquen abans d'acabar la primera part un golarro espectacular i marquen només començar la segona. Molt bé. Yeah. Aleshores, fantàstic. I a més, la sortida de la segona part va ser tres ocasions en tres minuts. Bueno, que allà estaven dient, hòstia, ens hem canviat l'equip i no ho sabíem.
Carai.
Saps? D'aquest partit, abans que res, vull que guardeu aquest nom a la memòria. Clemente Manrique del Colegio Canario.
Clemente Manrique, molt.
És potser el pitjor arbitratge en diferència, n'he vist molts que he vist en ma vida.
Més que del Cerro,
sí,
de Grandes.
Aquests, però molt pitjor. Sí. Aquest senyor el teniu, carai, a Cornellà, al Prat, amb 2-3 anys el teniu allà robant-vos partits. Ai, ja t'ho dic ara.
Bueno.
Algo, bueno.
Lamentable.
I després direu que no voleu el bar, mare de Déu.
Ja. Yeah.
És que no tenim bar a la primera red.
Que, per cert, molta gent al camp?
1.030.
1.030.
Segons fonts oficials. Uh-huh. Els 30 haurien ser la banqueta i els assistents del Real Unión Dirión, perquè jo no sé d'on es troben la xifra. No, home, és que... Saps què feien antigament? Antigament et deien les recaudacions que feien en cada camp. Ara sí. No hi ha nassos a dir recaudacions.
No,
perquè...
no es diuen. No es diuen.
Però
de
ho comentàvem amb el Cuca. Jo, mira, perquè, escolta'm...
Tu també hi vas anar, Cuca?
No, jo... No.
La Maria Pilar, doncs, està com està la pobra, i a més que ja sempre m'hi deixa anar, no m'hi faltaria, no? Mm-hmm. Però és que és el que diu ell, a les 12 del migdia. Mm. Ja li costa anar a la gent, que anàvem 2.000 i pocs a veure la segona divisió.
Però a les 12 del migdia no és una mala hora.
Sí, bueno, home, sí, que és mala hora.
Sí,
sí, tu, si tens família,
no
a veure...
Sigui, per anar amb la gent, bueno, amb els nanos...
A mi m'agrada, a mi és un horari que m'agrada.
Si tu tens família, tens a les 2 de la tarda i el partit encara no ha acabat i tu estàs al camp, tota la teva família és asseguda a taula.
Mm. Sí, bueno, clar. Sí.
Dona, fills, yeah, nets, bueno, no sé què. I llavors, doncs clar, si et donen a elegir un partit o la família, almenys per mi ho tinc clar. Primer és la família, després és el partit. I damunt, ara per acabar-ho d'adobar, doncs et tens d'abonar a la Federació Espanyola de Futbol per poder veure...
Per la tele.
Per la tele el partit, si yeah, no, tampoc yeah, el pots veure per la tele, només el pots seguir per la ràdio.
Mm-hmm.
Bueno, jo...
El... Digues, Fèlix, digues.
12 euros al mes, si no m'equivoco. Sí. 12 o
13. 12,99, 13, digue-li 13.
12 euros al mes.
Al mes, sí. Diguem-ne, el que pagues per...
Has de ser molt forofo.
Per estar... per poder-ho veure per la tele, no?
Sí.
Sí. Però és
i no
que...
està malament, jo ho he vist d'algun i no està malament.
A veure,
però...
hi ha una cosa per mi clara, no? A mi que ens toqui un partit a les 2 de la tarda, un altre a les 12... Inclús et diré una a les 4 de la tarda, de tant en tant, doncs ho trobo normal, de tocar de tant en tant. Però clar, fixeu-s'hi que nosaltres tenim la bona oferta a les 12, i a les 2, i com a molt tard a les 4. A la tarda nit, a les 6 o a les 8, no en juguem.
El proper partit aquí al Nacional ve la Cultural Leonesa, que és líder en 5 punts d'avantatge, i ve un dissabte a les 3:30 de la tarda.
Ah, no,
a mi m'han partit. A mi, particularment, m'han partit.
Per això,
partit.
Per això no? És que hi estem abonats.
I ve el líder, saps?
Llavors, després des del club et diuen, home, perquè allí, clar, controlen si has visat el carnet o no, els partits.
Yeah.
Home, és que faltes amb els partits, home, feu-los...
Tampoc es controlen, també.
No, fan un descompte, fan un descompte si assisteixes a tots els partits.
Yeah.
Comencen la temporada el mes d'agost, que tu estàs a la platja, per començar, llavors ja no pots anar a tots els partits.
No, clar, evidentment.
I després, per acabar-ho d'adobat, posen... amb horaris que van en contra de la conciliació familiar. Ho sento i ho dic com...
A segona divisió havies de fer més del 50% dels partits. Si anaves a 12, la temporada següent l'abonament el tenies gratuït. Mm-hmm. Aquest any has d'anar a tots.
Bueno.
Quan no li donguin l'abonament gratuït al Ferran Costa, no sé quin anirà a tots els partits, perquè és que és impossible.
Bueno,
és impossible.
Si et dius, Enric, Sorribes...
Vas a tots.
Ja. Va a tots.
Bueno, ja, sí.
Però ja és un cas... Sí. És un cas com que... un que vas...
No, passa, jo coincideixo amb el tema dels horaris. Hi ha certs equips que estem abonats, i m'hi poso un pack, a tenir horaris divertits, perquè ara el proper partit a casa el tenim un divendres.
Un divendres, sí, senyor.
I tan sols hem tingut dijous, dilluns, divendres, vull dir, l'altre dia vam també jugar a les dues, per tant, que tenim uns horaris... que són divertits.
Jo deia el partit a les dues perquè, per exemple, en el cas de la meva família, doncs van anar doncs, el meu fill, sí, els meus nets, va anar el meu nebot amb la seva filla, i sí, clar, tots els nanos, estem parlant de nanos de 6, 7, m'entens, no? I aleshores és un bon horari, no? Sobretot per la gent jove. Ara, és evident que té doncs, les seves dificultats, perquè, com diu el Cuca, doncs clar, hi ha molta gent que t'està esperant per dinar, no? Bé, et fot el dinar en l'aire.
L'horari familiar, al meu entendre, és un dissabte o un diumenge a les 6 de la tarda, que tu ja has dinat, has donat temps de fer sobre taula i tot, t'aixeques, te'n vas al camp i surts a les 8 de la nit, que són les 8 i mitja, 3:15, que no és cap deshora perquè els nens
els partits,
puguin
mira,
arribar a casa.
No, era com abans, era a les 5 de la tarda.
A les 5 de la tarda, tots. Jo vull els partits com abans, a les 5 de la tarda,
sí,
i amb el marcador simultani o dardo.
Jo soc molt antic amb això, també.
Però això ja... D'això es podem oblidar. Passa que, jo et dic, ja... El dubte sempre he tingut de com assignen els partits, no? Perquè quan històricament tu palmes l'any passat, jo recordo que em sembla ser Luis García, abans de que saltés, que va dir, home, diu, suposo que estadísticament això s'acabarà arreglant, perquè l'Espanyol em sembla que era dels 11 primers partits, 8 va jugar amb horari de divendres o dilluns. Ja. I home, diu, potser estadísticament, no? Vull dir, si toquen 38 partits, divendres, dissabte, diumenge, dilluns, ostres, com a molt, seria un 25%, i tenint en compte que dissabte i diumenge hi ha més horaris, encara seria menys. Clar, si de 38 ja t'han menjat 8...
Quins equips no juguen mai al...
No, ja ho sé. Però per això et dic que arriba un punt que tampoc tens clar exactament per què sempre hi ha uns que estan abonats en el tema, no? Perquè, bueno, jo també tinc dret a... Jo et dic, jo perquè us ho pedito futbol, perquè jo sóc carallot. I la meva família, bueno, jo et dic, vam menjar un entrepà i després ja vam fer un berenar a sopar i mira, tota alegria, no? Clar. Però i a casa dic, us ho peditem amb això, perquè et dic, som rucs. Però que no té, no sé, un altre horari, i a vegades també els partits que et foten, que també ens han aturat uns quants, et dic, el proper és divendres a les 9 de la nit.
Sí.
Un horari de... A l'anterior vam jugar dijous a les 7 de la tarda.
Sí.
Dijous a les 7 de la tarda, la meva pregunta és, qui treballa, qui pot anar?
Qui pot anar?
Bueno, qui està fora de Barcelona, qui pot anar?
No, està claríssim. A veure, Joan Marc, alguna cosa a afegir de lo que estem comentant?
La Lliga no li interessa a la gent que va als estadis. La Lliga el que li interessa...
Sí, així va.
És les televisions.
No, però després et penalitzen, eh?
Que són les que fixen els horaris, són les teles, eh?
Però després et penalitzen, Joan Marc, perquè si no hi va un mínim de socis, després et penalitzen. Nosaltres tenim la sort que... Sí. Per això et dic, bueno, però aleshores que algú m'expliqui, és a dir, poso l'horari que a mi em va bé per la tele... Però si no hi va la gent perquè no hi pot anar, el penalitzes. Hòstia, doncs a mi que m'expliquin aquest joc, perquè jo, a mi els números no... És a dir,
no
i clar, és a dir, si passi el que passi, surto pel man, no?
Digues, Joan Marc.
Però les teles, és que a veure, les teles paguen molt més que no pas tots els aficionats que van al futbol junts, eh?
Però que després no sancionin.
Els drets de televisió és el primer... la primera font de finançament del futbol. I clar, i a Espanya pues, tenim d'un costat Movistar o la Lliga, perquè la Lliga produeix, de l'altre tenim DAZN, que es reparteixen els partits, una setmana decideix el partit que més li interessa, el primer un, i la setmana següent és l'altre que decideix el partit més interessant. Mm. I els fiquen amb els horaris de màxima audiència que ells creuen que tenen. No? I per això Barça i Madrid van als horaris de màxima audiència i la resta d'equips pues, es reparteixen el que hi ha, no? A part que hi hagi pues, partits especials, com pot ser el derbi sevillà ahir, o el derbi madrileny, o qualsevol altra cosa d'aquestes. Però vaja, això són les televisions, després hi ha els drets internacionals. Ahir perquè era l'Alavés-Barça van a les 4:15 de la tarda, pues, perquè era el partit que es donava amb obert a la Xina.
Ja.
I com que la Lliga ha firmat un contracte als xinesos que els hi paguen no sé quants milions, pues aquest partit va anar a aquesta hora. I ahir els seguidors de l'Alavés també es queixaven de l'horari, a les 4 i quart.
No? Yeah. Sí, però mira, passejaves per Xangai i no havia ni Déu pel carrer.
Sí, no, clar, estava tothom veient l'Alavés Barça.
Tots.
Segurament.
Sí, hi havia bufetades allà.
Sí, bueno, una cosa.
Sí, sí. A veure, Fèlix, digues.
Jo estic d'acord amb el Joan Marc.
Amb el Joan Marc.
Que té raó. Els més que donen són, sobretot, el Madrid i el Barça, són la millor audiència. I un dia vaig estar jo, per exemple, a Gijón.
Sí.
I estava veient un partit de l'Sporting i em diu, a part de l'Sporting, que li vaig demanar, què posen aquí? Diu, el Madrid i el Barça, no posem cap més.
Ja, bueno.
Sí, sí, sí.
Són els que donen els més diners.
Però clar, el que passa és que també és... A veure, per exemple, a Alemanya també manen les teles, però els estadis estan plens.
Sí.
Vull dir, els preus de les entrades a Alemanya, per el que tinc entès...
Són més
acurats. Són molt més barates.
Molt més baratos,
clar. I a la Premier també.
I a més, els horaris surten amb molta més antelació, els horaris surten amb molta més antelació, es poden amplificar d'altres coses, no hi ha aquests horaris criminals que tenim aquí, hi ha menys partits entre setmana, perquè aquí tenim partits entre setmana per avorrir, perquè fotem un munt de collonades i hi ha partits entre setmana que són per avorrir.
Joan Marc, perdó, deies la Premier, no?
No, la Premier.
No, la Premier, les entrades estan
caríssimes. Ah, les entrades. Vale, no.
No, però a Alemanya sí, és veritat, els partits són molt més econòmics. Em sembla que les entrades més cares del Bayern estaven al darrer cop que vaig intentar anar-hi,
sí,
perquè està tot venut, eh?
Yeah.
És molt difícil aconseguir entrades, estaven sobre els 60 euros, les
Mare
més cares.
Déu-n'hi-do.
No...
Les més cares.
Bueno, no, jo deia, evidentment no desconeixia el tema del preu de les entrades, ho deia a nivell de que els camps estan plens, tot i fent els partits per televisió, però els camps a la Premier estan pràcticament a vessar, no? I a Alemanya, pues, tres quarts del mateix, no tant potser a Itàlia.
No, potser no tant.
No tant. I
però jo
França...
em fixo molt amb Alemanya.
Alemanya.
Em fixo molt amb Alemanya perquè és que és increïble, vull dir, però partits de passucat amb boli,
també.
Vull dir que totes les lligues n'hi han.
Mira el d'ahir, el Getafe o Osasuna, quanta gent hi havia.
Sí.
El moment que la partida de darrere del Getafe no hi havia quasi ningú.
Bueno, i si ja te'n vas a segona divisió, ja t'explico.
Però també tinguem en compte que hi ha equips que també tenen la massa social que tenen, amb tot el carinyo. És a dir, el Getafe són quatre, Leganés són quatre, per tant, tampoc pots demanar moltes coses de funcionament, però equips que sí que tenen molt més moviment, no?, o que tenen una afició molt més participativa, per dir-ho així, no sé, en València, Betis, l'Osasuna, l'Espanyol, clar, que en determinats partits pues falti la gent que falta, doncs home, al final algú... Està clar que no és un problema de la gent, perquè la gent, sí, l'altre dia amb les pioneres 25.000 al camp, sobre 26.000 o 27.000 socis vol dir que hi vam anar tots,
sí,
però que en canvi el dia del Villarreal eren 20, també, bueno, també eren 23, també estem grillats, no? Sí, però aquest projecte és una afició que perquè estem grilladets, però tu un dijous a les 7 de la tarda, pues igual a Villarreal hi aniran 3. Per Villarreal ja no omples, imagina't a les 7 de la tarda.
També, amb el que deia el Fèlix del Getafe, també has de ser molt del Getafe per anar aguantar un partit on entren a Bordalàs, eh? Perquè jo un Getafe Atlético de Madrid potser me'n vaig al cine, eh?
Bueno,
i a veure Titanic.
I això que dius ja és molt, eh?
Ja veus?
Venint de tu, molt.
Veus?
Bueno, escolteu, aviam, parlem una miqueta del Girona, va. Vull dir, comencem també amb el Girona, abans dels altres, perquè, bueno, va guanyar. Gazzaniga va parar 3 penaltis i un diu, els va parar Gazzaniga o ja pitjor no es poden tirar els penaltis?
Per això he dit de tirar-los.
Sí, jo crec que és un aturat i són dos errades monumentals.
El
primer,
terrible, eh?
El primer està ben picat,
sí, sí.
I el porter l'encerta, els altres dos, el porter, és com si s'hagués posat amb els ulls embenats i s'hagués quedat al mig, els hagués parat els dos. Estan molt mal picats. I no sé si està pitjor picat el de l'Iñaki Williams o el de l'Ander Herrera.
Ja ho va dir l'Iñaki.
Perquè,
és que l'Iñaki no va fer... És que no semblava que tirés un penalti.
No.
Però a veure, això la culpa, per mi, a part de que el jugador el tiri bé o el tiri malament, hi ha un senyor que es diu Ernest Valverde i que té l'obligació, com a entrenador, a part de fer entrenar els jugadors a tirar penaltis, de designar el jugador que ha de llançar el penalti a cada partit. I això que vam veure en aquest partit del Girona, de que vaig jo a l'Iñaki Williams i el llenço, el fallo, bueno, el fallo, el tiro malament.
Sí. O el para el porter.
Sí, el tiro, perquè es va moure el porter i...
Ara, el punyetero no el va donar en una segona ocasió. A la segona ja no el va tirar,
No, però no. Llavors, però això és l'entrenador que ho ha de dir. No el jugador, jo este no lo tiro, tira-lo tu.
Bueno, jo crec, aquí hi ha un factor a tenir en compte, i això moltes vegades passa quan hi ha les tandes de penals. És un tema de seguretat. O sigui, primer parteixo de la base, de que un penal, el mèrit o el demèrit de que el pare o el fallen és el delanter, perquè tu, xutant d'on xutes, teòricament, a una porteria que mesura el que mesura, si tu el piques bé, no el paren ni el tato. No. Si el piques bé, perquè jo recordo quan jo jugava de porter a la meva època i a mi sempre deien el mateix, si a tu el delanter te'l pica, el que era abans el pal de darrere, sabeu que hi havia aquell arc negre de... Si la pilota va a mitja alçada al pal de darrere, ni que mereixis 2 metres i siguis Courtois.
Això ho deia sempre Puskas.
No, però és així. Jo que jugava de porter i entrenava, tu evidentment feies el que podies, però si la pilota anava al pal de darrere, tu podies ser el tio més àgil del món i podies ser Spiderman. Tu palmaves. A partir d'aquí, a partir, evidentment, el porter ha de tenir mèrit, perquè l'altre dia el que para, per exemple, Joan García amb el camp del Betis, està molt bé perquè posa la mà i la posa forta i pot anar. Ahir el porter del Bilbao no l'atura del canto un duro perquè el penal va molt fort, però el porter l'encerta, és a dir, aquí ja juguem a d'altres coses. I després hi ha el factor afegit de que si el que el pica amb una confiança com la que pot tenir un canari, perquè jo crec que l'Iñaki Williams quan el falla i veu com l'ha xutat, se li posa un culet així i diu el marrón pa otro, això és un tema de confiança.
Però no és ell el que ho ha de dir, és l'entrenador que està a la banqueta que li ha de dir, no repite o no, tu no. Llavors no posar-lo de primer llançador.
No, Cuca, tu pensa que hi ha un ordre per establir de qui pica i no pica els penals. L'altre dia el Pellegrino va dir lo que ha passat hoy, que el va voler picar, que el volia picar a l'Ofelso i l'ha de dir que no i el va picar, va dir, no passarà nunca más. Diu, hay un orden y el orden se va a seguir. Y yo sé, porque a vegades a l'Espanyol, y aquest any ho ha explicat Puado, un partit que va marcar un gol de penal el dia de l'Alavés, que volia picar el penal, em sembla que va ser Kedira, i va dir, no, fins ara jo he estat mantenint l'ordre jeràrquic, i si els picava RDT o els picava José Lu o Braithwaite, ara...
Els pico.
I això és un tema de confiança, i si el jugador no té confiança, el que de fer és dir-li a un altre, oi, pica-lo tu.
Recordeu el famós penalti del Deportivo a l'últim minut de la Lliga 93-94?
Sí, ostres!
Sabeu per què el va tirar el Yuki, que aquell penalti?
Perquè
ningú el va voler tirar.
Correcte.
Ningú?
Correcte. Bebeto va dir que no, i Bebeto era el que l'havia de picar. I Bebeto va dir, jo no lo pico. Pues el Yuki va dir, pues lo pico jo.
I els altres mirant, anant a buscar tabac, menjant cargols, i bueno, lo tiro jo.
Bueno, a banda dels penaltis, digues, Joan Marc.
El penalti el tira Iñaki Williams perquè els llançadors designats del Bilbao no estaven en el camp, que són Sanset, Vesga, em sembla, i Guruceta, que l'acabaven de canviar. I per això el tira Iñaki Williams.
I Sanset es va lesionar el gol, oi?
Sí. Sanset es va lesionar marcant el gol.
Marcant el gol.
No, però jo estic segur que va ser Valverde que li va dir a Iñaki Williams de tirar el penal. I després li va dir en darrere. No crec pas que sortissin així, no, el tiro jo. Jo crec que va ser Valverde que ho va dir, el que passa que li va sortir creu, perquè no són els tiradors habituals de l'Atlètic.
Li va sortir rana la cosa. Us va agradar el Girona, banda dels penaltis?
Bueno, sí, mira.
Va agafant el to o no?
Evoluciona.
No.
A poc a poc. Jo trobo que a poc a poc.
No, jo crec que el problema del Girona és el fet de jugar dos competicions, que això un equip com el Girona ho ha de patir perquè crec que té pitjor plantilla que l'any passat, i això es va veure l'altre dia jugant a Europa, que marca després. Primer, això et distreu. Segona, que això t'esgota, perquè no tens una plantilla de dir, tinc 22 tios titulars, com pot ser un Barça, pot ser un Madrid, o pot ser un equip d'aquests grans, que més o menys pot fer una rotació, en teoria, si no hi ha lesionats, que t'ho permet. El Girona això no ho pot fer. I ahir, per exemple, jo vaig escoltar les declaracions de l'entrenador quan va acabar el partit, i ja creia, no? Diu, tinc molt clar que he de fer canvis, diu, perquè
No, el tema no va. No va com ell voldria que anés, no? I, yeah, i aquí, yeah, hi ha dos factors. Per un costat és, té pitjor equip que l'any passat, a part que té algun lesionat, però té pitjor equip que l'any passat, i jo crec que els jugadors, pel que sigui, doncs, estan focalitzats en una altra cosa i, evidentment, doncs, no són jugadors preparats per jugar dos competicions cada tres dies i una que sigui la Champions on realment tens interès a lluir-te, no? Per dir-ho així.
Ja. Fèlix.
Penso igual que ell, sí, perquè l'altre dia quan el Champions,
sí,
li va tocar el Feyenoord, que la setmana abans l'havien fotut 4,
sí,
a casa, i el Feyenoord és un equip que està acostumat a jugar a Europa i, no, i per això, mira, arribes i és que no arribarà, el Girona patirà això.
Molt bé. Jaume.
Bueno, jo continuo les meves, que l'objectiu és el mateix que l'any passat, que és no baixar. I si mireu la classificació, ara mateix el Girona està més a prop de jugar a Europa que de baixar a segona.
Mm-hmm. Sí, sí.
Està a dos punts de la Pere Conference, que dic jo, i a sis del descens.
Sí, sí.
Bueno, tira milles.
Vale.
Tira milles, però clar, ara ja no és el mateix veure el Girona l'any passat a veure el Girona d'aquest any. Li falta que li falta, també.
Ja, home.
Però li falta també, que li falta.
També potser és perquè tots esperem el nivell que va tindre l'any passat al Girona.
Jo almenys
Girona.
No.
I això és molt difícil.
Bueno, el Mitchell es cansa de dir que no es facin comparacions.
Home, clar.
És tan difícil.
És que les perdrà totes.
Clar, és que...
És tan difícil com que tu veus els equips grans que tenen l'obligació de guanyar cada temporada i de fer bon paper, i si no és un fracàs, Madrid-Barça,
mm-hmm,
i no sempre s'està igual. O és que aquest any, començaré pel Barça, juga el Barça igual que l'any passat?
No.
En canvi, té jugadors molt més joves i molt menys curtits. Mm. I o és que és igual que guanyi, que jugui el Madrid igual que l'any passat, i en canvi té a la gran estrella Mbappé? És a dir, les plantilles no sempre juguen igual ni donen sempre el mateix rendiment.
Molt bé. Joan Marc, Girona.
Hombre, Girona portava més d'un mes sense guanyar cap partit, eh?
Mm. Correcte.
L'últim partit que havia guanyat era el 1 de setembre, sí, sí, contra el Sevilla 2-0.
Sí. 6 partits portava sense guanyar.
Sí.
Bueno, hi ha molts de Champions, uns quants més.
No, comptant la de Champions són 6.
No, de Champions, sí, bueno, però vaja, va. Clar, a veure, què li passa aquest any al Girona? Doncs pues que els jugadors que han entrat no li han sortit tan bons com els que han marxat. I en aquest cas, bueno, clar, Savinho era molt bo, Dobbic era molt bo, en el moment que van entrar al Girona ningú es coneixia i van donar un rendiment excel·lent, ara Savinho és titular al Manchester City, però clar, ni Asprilla sembla que serà Savinho,
no.
Ni el, no sé com es diu, ja tenen un bosni per allí que jugava a l'Aberdeen, que apenes juga ara, que també no, tampoc sembla que serà Dobbic, i clar, aquí et demostra quina era la part de culpa que tenien els jugadors o la plantilla i la part de culpa dels plantejaments de Mitchell. És a dir, tots dèiem que Mitchell feia miracles, però Mitchell feia miracles si els jugadors que tenia donaven el rendiment que tenien de donar. Ara, quan no el donen, o quan tens jugadors que no donen el mateix rendiment, pues passa el que passa. Això també passa a vegades en els equips de bàsquet, com el Baxi Manresa,
sí,
que fitxes dos americans bons i fas una supertemporada, i la temporada següent aquests et marxen i també n'en uns altres que no són tan bons i estàs lluitant per no baixar. Doncs és el que té el Girona ara mateix.
Molt bé. Anem a la publicitat i després continuem aquí a la tertúlia de les pilotes i començarem la següent ronda parlant del Madrid.
Estàs escoltant una tertúlia de pilotes amb Ricky Romero.
Baixes a Barcelona?
Busques plans nous de cap de setmana?
Els trobaràs al MNAC.
A Barcelona, a Montjuïc, al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Els caps de setmana són més animats.
Sessions de DJ, tallers de creació, visites sobre els secrets de les obres.
Descobreix l'art, tu, amb amics o en família.
Fes plans a capdesetmanaamnac.cat.
Cap de setmana, cap al MNAC.
La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.
Molt bé, continuem a la tertúlia de les pilotes amb els Sorribes, el Port, el Cucalón, el Miralles i el Carrillo. I deia, parlem del Madrid, perquè quan hem començat dèiem allò de... Hem guanyat tots, tots estem contents. I el Fèlix diu, jo no estic content. Per què no estàs content?
Perquè el joc... No, per la lesió de Carvajal.
Bueno, lo de la
Carvajal. És algo fortuit, sí, que pot passar, o de més. Penso que el Madrid sí, ha fitxat l'Mbappé, però al centre del camp falta algú més, perquè el Modi ha acabat pels 40 i tenen que reforçar el lateral, els centrals. Tenim dos centrals, perquè el Vallejo pues no té la confiança ni del Ancelotti ni no crec que de ningú. Uh-huh. Que ja l'any passat, que estava al Granada, s'ha dit, no va ni jugar. Pues no, li falta alguna cosa. Passa que, clar, té aquells destellos de les estrelles que foten dos gols així, i s'ha acabat, però no té un... L'altre dia, perquè jo sóc del Madrid, no el vaig mirar tot. Però arribo a ser d'un altre equip i marxo, perquè va ser per ser el segon i el tercer de la classificació. Vamos, nefast, el partit va ser molt trist, no va haver quasi ocasió ni res.
Bueno, està clar que està decebut del Madrid.
Decebut, i a part, després decebut, de Dodelí, que allò va ser pitjor.
Ja.
Jo coincideixo amb ell, perquè al Madrid se li nota molt la falta de l'alemà.
Del Kroos, sí.
Del Toni Kroos, sí. Per què? Perquè era el que donava estabilitat al mig del camp. Ara, com diu bé ell, el Modric té 39 anys, diem del Lewandowski que en té 36, doncs mira, el Modric en té 39, i el Valverde no ho fa malament, és un tio que hi posa feina, però és el que hi ha, no tenen res més. Tot el que sigui, tot l'altre Camavingas i tot això, doncs, bueno, són jugadors d'ocupar plaça, però no són els definitoris, els que fan moure l'equip i tal. Si amb això hi afegim que els galls de davant no s'acaben d'entendre... Mm-hmm. No és per aquest partit, perquè l'Mbappé no va jugar, però els galls de davant no s'acaben d'entendre, un es fa nos a l'altre, doncs el Madrid, tinguent pràcticament la mateixa plantilla, excepció d'un o dos jugadors, no juga ni la meitat de lo que jugava l'any passat. Abans, parlant d'una altra cosa, això ja ho he dit. Mm. Per tant, coincideixo bastant amb ells, que van guanyar perquè és el gran Madrid i té grans jugadors i els hi fa falta molt poca cosa per marcar un gol i guanyar, però a nivell de joc deixa molt que desitjar.
Molt bé, Jaume.
Jo crec que més tard o més d'hora, i espero que sigui pel bé del Barça, espero que sigui molt tard, l'Ancelotti trobarà la tecla. Crec que la trobarà, val? El que sí que és cert, com deia ara el Cuca, que jugant tan malament, sense un patró definit de joc, amb dos galls estrelles a la mateixa banda, sense un davanter centre definit, estan segons a 3 punts el líder, que si guanyen el 26 d'octubre el Bernabéu o el Barça es posen primers. Jugant molt malament. Mm-hmm. Jugant molt malament. Que és aquella, amb perdó per l'expressió, Fèlix, lleterada que teniu, que a banda de ser bons perquè ho sou, porteu 15 Champions i no sé quantes lligues, val? Aleshores, és allò. Jo em fa por, bueno, em fa por. Penso que en un moment o un altre Ancelotti trobarà la tecla. Mm. Avui per avui, cada cop estic més a prop de l'opinió que va donar aquí l'amic Enric fa 4 setmanes. I cada cop ho veig més clar, perquè jo ara mateix no veig rival. Tocant molta fusta,
Ho he dit des de la jornada 2 i en portem 9.
I en portem 9, o sigui, imagina't.
Va dir que guanyaria la Lliga al Barça.
Amb la gorra.
Bueno, la gorra no li poses...
Bueno, tu vas dir que l'Espanyol seria l'equip de revelació, o sigui, aquí posats a dir coses...
Espera't.
Sí.
Espera't.
Està 2 punts al Girona.
Bueno, tu de moment, jo de moment, l'Espanyol està on està, i no li va tampoc tan malament,
I s'han perdut... És que jo crec que si l'Espanyol acaba entre el 10 i el 12, és l'equip de revelació. No enganyem.
És co-líder de la Lliga de 8, eh?
Això.
Molt bé. Això. Digues, Enric.
No, bueno, jo respecte a Madrid, coincideixo amb tot el que diuen, no? Però jo crec que Madrid, a part de trobar molt a faltar Kroos, el qual era evident, el fet que Nacho li marxés, doncs també genera un problema, perquè Nacho era un tio que et podia jugar de qualsevol cosa, a part de fregar, planxar i alguna cosa més. I això, doncs, el Madrid
aquest jugador comodí no el té, i per mi, que ho haig dit també fa temps, la manca d'un davanter centre de referència, un José Lu, perquè tu, per exemple, l'altre dia amb el Lille, tu tens un José Lu i a partir d'aquest no el perds. Sí, el porter va parar molt i el que tu vulguis, però tu, amb un tio que allà posant el cul marqui, tu aquell partit no el perds, perquè el José Lu d'aquests en va treure molts.
I fixes els centrals allà...
No, per això jo et dic, aleshores, ara jugues amb tres tios molt ràpids allà, que sí, que jo crec també, tal com diu el Jaume, saben tant de jugar a futbol que en algun moment es sabran coordinar i sabran jugar, però que aquestes lligues que es poden perdre amb aquests partits tontos, de hòstia, he empatat i no havia d'empatar, la teníem a l'Atlètic de Madrid, no? Aquí perds una lliga. Amb aquells dos punts que perds, aquí perds una lliga, no? I de moment el Barça pues, està fent el que ha de fer, excepte l'honrosa excepció del dia de l'Osasuna, però que és el que diem, una flor no fa estiu, jo crec que el Barça, mira, ahir va fotre un 0-3 i va ser un perill que es pot acabar pues, 2-8.
Minuts, eh?
No, sí, però és un perill que pot acabar 2-5, però després allò és un toma i daca que jo crec que els entrenadors molt contents no havien destacat dels dos. Bueno, el García Plaza igual, perquè no li quedava una altra cosa, que havia d'anar con el Reon, no? Però jo com a entrenador, moltes vegades juguen això, no? Un partit d'anar i tornar quan va 0-3 igual no m'interessa gaire, no? Aguantar una miqueta més i sí, et foten un gol i després no saps què passa, però jo et dic, jo crec que el Madrid troba a faltar aquestes tres figures, Kroos, perquè és evident, un tio que davant fixi, marqui, dic... I això pues, li pot acabar costant els títols aquest any.
Sí, a sobre se li lesiona de gravetat el Carvajal, que també em sembla que és un tio indispensable en el Madrid. Joan Marc, ràpidament, vinga.
A veure, jo crec que un Madrid té una plantilla descompensada, és a dir, no, li falta elements per tot arreu, el que deia el davanter centre de referència, li falta un jugador per banda dreta, li falta un organitzador al mig del camp i ara li faltarà un lateral dret, perquè Carvajal em sembla que no jugarà més en tota la temporada i part de la següent, i amb Lucas Vázquez ho he sentit molt, jo no crec que dongui per tota la temporada. D'altra banda, Bellingham, jo no sé què li passa a aquest noi, però no és pas el jugador que va començar la temporada passada en el Madrid. Ja en la segona part de la temporada li va baixar molt el rendiment, però aquesta temporada està invisible. Que no ens faci un Cunningham o Bellingham. Que també va fer una molt bona primera temporada i després va desaparèixer.
No, va morir.
Després, va morir, sí. Ostres, sí.
Va morir bastant més tard.
Bueno, sí, va morir més tard.
Va fer unes quantes temporades amb el Madrid, després se'n va anar, no sé, perquè el seu rendiment va baixar molt. Mbappé, tampoc no sé què li passa al noi, en el partit contra el Villarreal, 0 xuts a porta. 0. El que és l'atacant de referència del Madrid és terrible. El Madrid va fer dos gols i dos xuts a porta. Un dels quals va ser, a més, amb un rebot incorporat, el de Valverde. I, el rendiment molt pobre, el partit va ser horrorós. D'un pitjor que he vist anar a la Lliga aquest any, però de lluny. El Villarreal també va estar horrorós. Però vaja... jo crec que el Madrid té un problema quan li toqui jugar amb rivals de més entitat i no m'estranya que hi hagi un rumor de que volen fitxar Sergio Ramos com a...
Sí, ahir ho vaig sentir, això. Sí, sí, sí.
No foteu,
sí.
Si no ho havia sentit jo.
No, sí. Volen també... Sergio Ramos, el Bosque Benito, volen fitxar, sí. I per tant, cura la porteria, no? Em perdó, Feliç, però...
Bueno,
és
que ja ho sé, si ho vaig sentir també, i gent defensant-ho molt, eh? Sí, gent defensant-ho molt.
Pues escolta, ja que busquen un davanter que...
Sergio Ramos va començar a lateral dret, eh?
Ja, sí.
Deia que ja
bastant
que,
més jove.
Ja que el que deia l'Enric, no? Necessiten un davanter, potser que fitxin a Morientes.
Sí, bueno.
O
a Poli Rincón, ja si no l'han d'aguantar la ràdio. Va, home.
Bueno, total, un desastre. Parlem de l'Espanyol, vinga. Que per mi va ser potser el millor partit de la temporada, o com a mínim 60-70 minuts molt bons de l'Espanyol, i que, bueno, es van marcar dos gols, però que en podíem haver marcat sí. tres o quatre, eh? Vull sí. dir, després hi ha, com sempre, el culet-culet i la història de cada dia, no? Que juga l'Espanyol, evidentment. Vinga, Enric.
Bueno, jo crec que són els 70 millors minuts de Lliga amb diferència. L'Espanyol va sortir molt endollat, i a més va veure robant la pilota molt amunt, anant pel partit. A mi el Mallorca, honestament, els 70 primers minuts em va decebre molt. Jo crec que en aquest cas Darder, que era qui havia de portar una miqueta al... Bueno, ell i estava una miqueta més jugant a banda, però es va notar molt que ell és com si no hi fos, però és que l'Espanyol va robar un munt de pilotes al mig del camp i arribaves amb onades de molta gent, no? El primer gol, evidentment, és una jugada d'estratègia, però és que després immediatament tens la de Romero, que Kral li pren la pilota quan està entrant sol, després tens la de Cardona, que xuta a la porta quan no hi ha porter. Vull dir, n'hi van haver unes quantes de bastant clares. Després marca el 2-0, també començant la segona part, i després en tens també una o dos més que pots acabar de matar el partit. I com sempre, doncs, jo, bueno, en aquest cas concret, jo crec que l'entrenador fa els canvis tard. Quan el Mallorca fa els quatre canvis de cop, jo crec que hagués hagut de fer dos canvis. Un era Vélez i l'altre era Jofre, perquè Jofre anava coix des de feia molta estona, perquè Mojica li va fotre una trompada i la va deixar coix. I després, perquè Vélez ja també estava allà on estava. Aleshores, jo crec que això ens va matar. Bueno, ens va matar. Va fer que reculéssim. Després, amb una jugada d'estratègia que portem unes quantes aquest any mal defensada, ens foten el 2-1. I a partir d'aquí, doncs, a patir, perquè ells van anar clarament a pel partit, i el Mallorca, per mi, té molt bon equip. És a dir, jo el mig del camp del Mallorca gairebé el canviaria pel meu amb els ulls tancats, perquè, hosti, Morlanes, Darré... Vull dir, tenen...
Curiosament, ex-pericos tots.
Sí, vull dir que tenen...
Curiosament,
Curiosament. Vull dir que tenen un equipet que... Sí, però Morlanes no el van poder fitxar per pasta, perquè era cedit al Villarreal, yeah. I l'Espanyol ja no tenia calés, sinó el Morlanes era un tio que se'l volia per substitut del Darré, precisament. I el Mallorca, dic, tu veies allò, l'alineació, i els suplents deies, hòstia, suplents igual els canvio tots, saps? Així, a pelo, sin mirar.
Jo ahir vaig donar gràcies a Déu, sobretot al final, que no hi hagués Muriqi.
Ah, sí, també. Bueno, ja com a la cirereta del pastís, els 11 minuts que acaben sent 12, que sí. L'àrbit allarga. M'agradaria entendre, ho he dit sempre, i ho dic un partit que he guanyat, perquè no hi hagi... M'agradaria entendre el criteri que utilitzen per afegir minuts o no afegir-los, perquè el dia del Villarreal van ser 4, quan no es va jugar absolutament a res la segona part, perquè el Villarreal es va dedicar a aturar tota l'estona el joc, i ahir, bueno, abans d'ahir, que ja dic 4 canvis de cop, l'Espanyol en fa un de dos, per tant vol dir finestres, i van haver les que hi van haver, que t'hi casqui 11 minuts i acaben sent 12, m'agradaria entendre el motiu. I 2 minuts van ser perquè es va aturar, perquè hi havia una persona a dalt que va necessitar assistència. Sí. Però és igual, els altres 9 que van ser 10, m'agradaria entendre d'on venen, perquè no venen ni pel bar, perquè no hi va haver bar, i no venen per canvis. Aleshores, no sé exactament què va passar per allargar...
Ni per lesions, ni per res d'això. Jaume.
Abans de fer l'anàlisi, vull destacar que van comentar per la ràdio que van haver-hi dos aficionats a l'Espanyol que es van estomacar.
Ah.
Entre ells.
Guaita.
Podria ser. Molt bé. M'agrada. Trobo que un devia ser parent del Xino i l'altre del Calagarsa. Aquell, sí. Un Espanyol de 60-70 minuts, com ha dit l'Enric, molt bo. Molt bo i molt sorprenent, eh? Mm. I jo continuo molt enamorat d'en González, del Manuel González, molt. Jo crec que és més perico que el xalet de Sarrià.
Sí.
És algo brutal.
Sí.
També, trobo que el Mallorca va trigar una miqueta en saber on estava. Hi havia minuts a la primera part que jo vaig trobar el Mallorca una miqueta de... Encara no han baixat del ferri.
Empanadet.
O ensaïmadet, en aquest cas,
pues
no?
Pues ensaïmadet.
Chiste malo.
Yeah.
Però, bueno, continuen les meves pedrades, l'Espanyol se salvarà i ja veràs. Ara mateix ja va líder, co-líder de la Lliga de 8. Mm. Sí. Com líder de la Lliga de 8. El que passa és que hi ha dos cocos. Hi ha un és la Real Societat a la Lliga de 8, eh? Sí. Però bueno...
Sí, i després tens Sevilla, també.
I Sevilla. I València, com un d'un altre, saps?
Cuca.
A veure, a mi em va agradar l'Espanyol els 60 o 70 minuts primers. Penso, com acaba de dir ell, que el Mallorca va estar amb àvia, no sé quin adjectiu utilitzar, semblava que no estigués al partit. Mm. Sembla que s'hi va posar a l'última mitja hora de partit, a jugar al partit. Però sí és cert, doncs, que sempre i jo no sóc perico, sóc culer, però sempre amb el culet així apretat, a veure si ens empaten, no sé què, perquè ens agafa la por de sempre, i això ja hauria que, no sé, penso que ara tenen un bon entrenador, tenen bons jugadors, tenen un magnífic porter.
El sí, millor de l'equip.
El millor.
Sí. El millor de l'equip.
Sí, aleshores, però... ara del porter no, la... millor, amb millors estadístiques d'Europa.
El millor porter.
Però ara jo pregunto on estava aquest senyor l'any passat.
Jugava. L'any passat jugava tota la temporada. Fa dos no jugava, l'any passat va ser el porter...
Jugava.
Doncs fa dos, que no hi era.
No, teníem la trilogia de la muerte.
Diego López?
Què deien?
No. Álvaro Fernández, Pacheco i aquella, el Lecomte.
Ah, sí que era molt bollo. Sí,
el Pacheco i això. Jo penso,
a
veure d'on l'han tret aquest jugador, que és un gran porter, d'on l'han tret, que, bueno, si no va ser l'any passat, va ser l'anterior, que deien a l'Espanyol,
no és que l'any passat van pujar gràcies a ell.
Llavors,
és el porter que més parades ha fet a la Lliga.
No, de la Lliga i d'Europa. Quin és, que abans ho parlàvem, perdó, abans ho parlàvem amb el Cuca, quin és l'equip anglès que se'l volien dur pagant la clàusula?
L'Arsenal,
veus? L'Arsenal.
L'Arteta.
Bueno, jo, a veure, m'alegro per l'Espanyol, però jo des del club, si fos perico, faria tot el que pogués perquè el senyor Chen es bulli i posi calés o que ja se'n pot tornar a Pequín.
Sí, perquè no podem fer res nosaltres.
No se'n pot tornar.
Ell té el 99%, pot fer el que vulgui.
Ja hi és a Pequín, el senyor Chen. Sí,
és com el de València.
No se li veu.
De poder fer, amb això no hi estic gens d'acord, perquè ja li vau vendre per no fer. No parlo de tu, parlo del que tenia les accions majoritàries, un tal senyor Condal i un...
No, Sánchez Llibre.
Sí, i el Condis.
I el Condal, sí, però la part no serà el Sánchez Llibre.
Però l'amo era el Sánchez
Llibre. Sí, però si no arriba...
Hi havia dos o tres que tenien, doncs, no sé quant tant per cent d'accions.
Sí, però és que si no venen, igual ja no hi hauria club.
Això és el que volia dir jo. Si no arriba a venir el senyor Genk...
Igual no hi hauria club. Sí, sí, va fotre una ampliació de capital i va fotre calés.
Claro.
Sí, sí.
Sí, bueno, mira, ja de tot.
Jo no soc procent, mira, jo un senyor que arriba aquí, compra, posa calés sobre la taula i diu en 3 anys tindré l'equip a la UEFA, com a mínim, a Europa...
Això ho va fer, a la UEFA hi vam anar.
Sí, sí, el que passa que després va baixar a segona.
I vam anar a Europa, vam anar a Andorra.
Sí.
No, si no, si el tio va complir la seva paraula.
Vam baixar a segona divisió.
I de 6 punts en va guanyar 2.
Dos,
va
guanyar
2.
Bueno, companys, escolta, deixem-ho aquí, anem al Barça i començarem amb el Joan Marc, d'aquest Barça triomfant, que bé, que l'únic que ha tingut és l'ensopegada de l'Osasuna, però que sembla que la Lliga la té absolutament encarrilada i, a més, jugant amb nanos, perquè estem parlant d'un Barça de nens, tret del Lewandowski, que també, dius, mira, com tot s'encomana, doncs està vivint ja una tercera o segona joventut, no?, que ja està imparable. Joan Marc, aviam, aquest Barça, com diu l'Enric, el veu ja campió de Lliga, tu també?
No. A veure, ahir al Barça, tres juvenils titulars, Cubarsí, Héctor Fort i l'Amin Yamal.
I el Lamin Yamal, sí.
Sí, sí, tres nois que tenen 17-18 anys.
Que sí, que sí.
Bueno, és impressionant el que està fent el Barça amb jugadors tan joves i el rendiment que estan donant, i bueno, no només ells, tot l'equip, jo crec que tots molt bé. Vam fer una primera part excepcional, on vam passar per sobre de l'Alavés. Si n'haguessin ficat 5, no hagués sigut estrany. I sembla que Flick, això de que dèiem que Ancelotti trobarà la tecla, em sembla que Flick l'ha trobada des del primer dia, perquè hi ha jugadors que semblaven desahuciats l'any passat, com Lewandowski, que tornen a semblar el que havien sigut en el seu moment, per exemple, el Bayern de Munic, per Lewandowski, no? I després Pedri, que torna a ser el que havia sigut quan va arribar al Barça, Íñigo Martínez, que sembla un jovenet de 22 anys, però amb l'experiència acumulada, bueno, la veritat és que és sorprenent. És veritat que la segona part el Barça va baixar el pistó, jo crec que també va haver ordres per part de l'entrenador de no apretar massa, perquè les lesions ens estan matxacant. Mira, i Ferran, al cap de 3 minuts, en el camp, va haver de demanar la substitució i en té per 2 mesos.
Vaig fotre un par de plorar jo. Oi, tinc un disgust amb aquesta lesió que no m'aguanto. No puc. Que es cuidi, que es cuidi. Si han de ser 4 mesos, que siguin 4 mesos, pobret meu.
Ara el que s'ha d'esperar és que no es lesioni ningú durant aquestes trobades de seleccions, aquests partits de costellada que n'hi ha.
Són leagues, aquestes.
Sí, sí.
I que recuperem alguns dels lesionats a la tornada, perquè sembla que ja estan a punt De Jong i Ansu Fati, que encara van jugar alguns minutets, però que aviat tornarà a Gavi i que anirem recuperant efectius. Olmo també sembla que estarà a la tornada de la Lliga. Bueno, pues, poquet a poquet i partit a partit, com diu
el Simeone. Molt bé, Cuca.
Coincideixo bastant amb el que ha dit el Jean-Marc. L'únic que s'ha descuidat al Rafinha.
Ah, sí.
El Rafinha d'aquest any no és el Rafinha de l'any passat.
No, Leon, no.
Ni de molt.
No, és veritat.
I per tant,
no sí. No estic d'acord, eh?
Bueno, aviam, deixa'l, Jean-Marc.
Si tu no digues. Estàs d'acord, tens la teva opinió, clar, faltaria més.
Aviam, digues.
Jo, per mi, aquest any el Rafinha està que se surt, el Lewandowski, per suposat, i després, doncs, bueno, el que ha dit ell, en xavalets, de que ell n'ha dit 3, però per mi, tot i que no tinguin 17 anys, en tenen 20, com el Balde, o d'altres que estan allà i que, si mires, juguen amb 8 jugadors de menys de 20 anys. I llavors, doncs clar, si no menys de 20 anys, potser menys de 22, i així entren tots, eh?
Molt bé, vinga.
Això té el seu valor.
En base al que diu ara el Cuca, jo vull dir un nom, Marc Casador.
Marc Casador.
Sí, és algo brutal. Sí. Héctor Ford, el que va fer en lloc del Koundé, meravellós, meravellós. Lo de l'Íñigo Martínez és... Noi, jo no sé si, com deien d'un jugador de la NBA, no sé si és l'assassino silencioso, perquè no fa soroll, però va fent una feina, amb en Covarsí estan fent una parella fantàstica. Lo de Rafinha... Aviam, vull recordar que algú comentava els seus partits de la temporada passada com el pollo sin cabeza. De pollo sin cabeza a avui en dia és un canvi radical, un canvi brutal, brutal. Estic molt enamorat de Flick, molt. Jo sempre me l'imagino demanant un Frankfurt i una cervesa, amb la pinta que fot. I referent a la tecla del Real Madrid, jo estic convençut que el Real Madrid trobarà la tecla, però és que mentre el Real Madrid busca la tecla, nosaltres tenim una sinfònica. I això també s'ha de veure, eh?
Yeah.
Molta fe en aquest equip i cada cop més optimista.
Ara jo també us diré una cosa, per acabar. Vull veure el Barça jugant contra el Bayern de Múnich.
Bueno, i jo...
Vull veure el Barça jugant contra el Bayern de Múnich.
Aquella setmana es juguen els turrons, perquè Bayern de Múnich i després Madrid.
Jo vull veure el Madrid contra el Leganés, a veure què fa.
No,
és que tens una...
No, perdona, aviam, escolta, vull veure el Barça jugar amb el Bayern de Múnich i fins i tot amb el Real Madrid per veure realment a on pot arribar el Barça.
Mira, en un principi, el Madrid va guanyar plorant el descompte 3-0 al Valladolid, nosaltres 7-0. Si vols, podem fer més comparatives, però bueno.
Jaume, et dic el mateix. Vull veure el Barça amb el Bayern de Múnich. Bueno, gràcies. Us espero la setmana que ve, el dilluns. Val?
Quin gran jugador.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Ja se'l vull.
La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.